Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai doncs, que ja sabeu que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Avui tenim una hora del dia que ens saltarem, els nostres tertulians se saltaran. Xavi Esteve serà el primer, bon dia.
Bon dia, com anem?
Narcís Quintana serà el segon, bon dia.
Bon dia, jo també
me'n saltaré. Toni Calvó, el tercer, bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia.
I l'últim, Alfons Romero.
El bo.
Bon dia. Bé, l'Alfons Romero, bueno, Xavi Esteve serà el primer, l'Alfons Romero ja ni se'l mira a l'hora del dia directament, perquè ja sap que no...
He anat a donar...
No li farà cas.
He anat a donar pínsula. Cabra i tardat.
Ja comença amb el seu tema. Jo comentava i no sé.
I acabem de parlar d'en Santi Vila, o sigui, ja...
Sí, però era micro tancat, no ho espatllis, home.
Ara queda només parlar de la Marta Felip.
No ho espatllis, Alfons, no ho espatllis. No, jo us deia que estava cansada una miqueta de l'actualitat que hi ha, que tinc la sensació d'estar vist de ser un hàmster, no? I està en una roda de hàmster, no? Perquè no parem de parlar del tema de la Dana, vull dir que no surten gaires temes nous, no? Si la Dana, les conseqüències, els canvis, les zones inundables, i si no, ens anem cap a l'altre costat de l'Atlàntic i tenim en Trump, i l'actualitat pivota entre aquests dos temes. Jo penso que potser hauríem de pensar en altres coses.
No tens la sensació. Has agafat consciència d'on estàs.
D'acord. M'agrada això, Narcís. No, però a mi això... Bueno, no sé, us preocupa a vosaltres? Això, que
jo la veig...
Que siguem monotemàtics?
Avui la veig kantiana, eh? Amb allò me l'atreviu-vos a pensar, que ens està cridant aquí a la revolució. I, va, penseu.
Va. Jo intento pensar sempre, eh? No, no però...
Ostres... Així no parlem de la cabra, avui?
No.
S'ha de pensar tot el que es diu, però no s'ha de dir tot el que es pensa.
Sí, sí.
Oh, però això seria fantàstic, eh? Seria fantàstic dir tot el que penses? Seria fantàstic.
No per al qui ho diu.
Seria fantàstic.
Us puc assegurar que tinc problemes amb això.
Sí,
home, ja m'ho penso, ja. Ja m'ho penso, sí. Ja. No, però ostres... Potser és que ens... Bueno, no va dir, ens manipula.
Vinga, va, dispara, va, deixa una. Ara m'agrades.
Ens fan pensar en això perquè no pensem en altres coses. Bueno, hi ha un altre tema que està passant molt desapercebut. Bueno, dos temes que estan passant molt desapercebuts. Un el vaig a mig tocar el dilluns. És el tema del judici de Jordi Pujol per l'any que ve. L'altre...
Ja arribarà?
Vale. L'altre tema és el tema de la COP29, que té molt a veure amb el tema de la Dana, el canvi climàtic i tot plegat. No ho sé. Potser, no sé a França de què deuen parlar.
L'altre dia vaig anar a un judici. Això sí que m'agradaria.
Vas anar a un judici?
Sí.
Que raro.
Judici, no, com a acusador, més a més.
Ah,
no? Ja, va, sempre va al revés, però
sí, per això.
No, però és un tema que bueno, per una cosa molt, molt banal, em vaig posar al mig d'una discussió entre una senyora d'una botiga i una noia marroquina que potser sembla intentava robar i la noia no volia que entrés, etc. Ella es va establir un pam-pam-pam-pam, aquella noia va tirar
I
coses...
Com pot ser que al fons estessis tu al mig?
És que jo sóc d'una ONG de... Bueno, total, vaig anar al mig i avui els estreno, i les meves ulleres varen volar. És a dir, una dona... Potser, una dona em dona un cot de puny.
I què passa? Aviam. No m'ha agradat el to amb el qual has dit la frase.
Clar,
una dona, o sigui, t'has sorprès que una dona et pugui donar un cop de puny?
I no soc de Vox, I no soc de Vox.
Doncs a vegades ho sembla.
Va anar així, mira, em va tocar, no? I les ulleres, i me'ls he canviat, cosa que m'ha anat molt bé, perquè avui veig més bé, i fantàstic. Però dos, el procediment de la justícia, que no el coneixia, aquest que en diuen judicis ràpids, en pocs dies es va establir un judici, un jutge jove, molt dinàmic, amb moltes ganes d'arribar i buscar justícia.
M'agrada perquè estem parlant de justícia i no n'estem parlant negativament.
No, no, el jutge aquell estava bé, però tenia una senyora fiscal que era una carraca allà al costat que començava a llegir articles com una metralladora, no sé què. Bueno, en aquesta noia la fiscal, que és la que proposa la pena, no? Li proposa una multa €2 al dia durant no sé quant de dies, no? I a les meves ulleres €60 només, eh? Vull dir, una tacanya aquesta fiscal. Però en fi, va anar bé això, no? I la noia, a mi, el meu interès era poder parlar amb la noia, que no ho vaig poder fer, simplement per dir-li, escolta, això no es fa, vull dir, modera't els teus impulsos, però després entens el problema i la no justícia. Ara
vinga, va, la no justícia. Ja durava massa la part positiva. Antoni ja m'ha dit, espera't que ja arribarà.
Sí, i no, i el jutge, quan ja la fiscal ha dit, bueno, aquests són els càrrecs, el jutge li diu, tu treballes en castellano, eh? Tot i que el jutge era català, però li va dir en castellano. Tu ja treballes, i va dir, no, bueno, ja comencem a ser, no? Bueno, i de què vius? Li diu el jutge, l'altre allò, navegant, i no vull introduir els arguments de Vox, perquè seria indigne en aquest sentit, però el jutge ho feia molt bé i tocava molt bé, potser perquè el jutge patia, perquè li havien acabat de posar una multa o proposar una multa, i el jutge devia dir, bueno, ho cobrarem això, pues una... Però durant el procés d'instrucció de la causa, jo li vaig preguntar a la Guàrdia Urbana, escolteu, ja heu parlat amb assistència social? Perquè alguna cosa es derivava que allò, una noia molt jove que fa aquestes coses, no? Que, no ho sé, alguna cosa desestructurada hi havia entremig, efectivament. No? Però la resposta de la Guàrdia Urbana va ser, diu, assistència social, com puc dir? T'has veut l'enteniment? No, no, em sembla que això no és un problema policial, sinó que aquí hi ha un... Aquí, i,
una mica el que parlem sempre, no? Que a vegades la inseguretat més, no? No només s'arregla amb policia, no?
Clar, els dos guàrdies urbanos, que sí que van estar present al judici, però no a la recerca, perquè estaven amb un cotxe amb les llums encès al mig de la Rambla, i a 50 passos hi havia aquest incident i no el varen veure, per tant no sé quin sentit té anar a encendre les llums al mig de la Rambla, no? Sí que varen venir, ara sí, ara
ja va destruir.
Ara descarregut, no? Sí que varen venir a cobrar la dieta que tenen per assistir a un judici, per no dir res, eh? Per no dir res, però res és res, no? El jutge, que jo crec que és l'únic que va veure el problema, no va anar més enllà. La fiscal estava amb una taranyina de lleis i, no sé, d'article 32 i 48, ella s'ho feia sola allà en un racó, i aquell pobre jutge que veia el problema, doncs la cosa va acabar aquí, no? És a dir, que...
Sí, el jutge podia haver dictaminat, doncs, que aquesta persona hagués de seguir un programa d'assistència social X.
Efectivament. Jo crec que el jutge ja hi anava, tenia aquesta consciència que allà hi havia, no hi havia un problema de mala conducta, perquè aquella noia es va empipar, li va pujar l'adrenalina, no sé què, a més establíem una conversació molt educativa amb aquella nova, abans que em foti el cop de puny, diu que te den por el cu, i jo dic, no, que a mi el que me da por el cu és Hacienda cuando...
Ui, i et vas posar en mode Alfonso Romero, no pot ser.
I després també el meu alcalde també me da por el cu cuando me pasa el recibo de l'IBI, també, i aquella no en tenia res i va dir, aquest tio és un capullo bomba.
Bueno, és que la vas atabalar, no m'estranya, m'encanta, perquè de la meva reflexió inicial de si creieu que estem manipulats a nivell informatiu, n'ha derivat el cop de puny i el judici.
No resolem, això sí que en som conscients molts, no? que és molt més difícil. El que és fàcil és posar una multa per excés de velocitat. Això és xupat.
Solucions Vox.
Això, sí, això és xupat. Però resoldre l'estructura social és molt més complexa, no? I en aquesta ciutat, la de Veïna, la de Figueres, que diuen que tenim 48.000 habitants, però un funcionari municipal em deia l'altre dia que no en tenim 48.000, sinó potser 64.000, perquè no tothom està registrat al cens, que és un altre... que aquells 50.000 habitants que buscava l'Armanguer, doncs ja els té, estan allà, però sense registrar, no? Doncs aquesta ciutat, aquest problema estructural...
Això implica que tens més població de la censada i, per tant, reps les ajudes per la població que tu tens censada, o no?
No gaire més, perquè generalment la gent té pressa en empadronar-se per obtenir la targeta de la sanitat, poder portar els nens a l'escola... Vull dir, l'estar empadronat en un municipi t'obre les portes de molt tipus de document i de moltes ajudes. Dubto que una persona que no estigui ni empadronada pugui arribar a tenir ajudes socials i aquestes coses.
Jo, em referia ajudes al municipi, a l'Ajuntament. Clar, se suposa que tu per X població et pertoca, no sé, X recursos, uns tècnics determinats,
sí,
o una policia
exemple,
determinada.
Per exemple, quan passes de 50.000 habitants, que és el que li passa a Figueres, tindrà subvenció al transport públic, que ara possiblement...
Sí, però no sé si hauríem de tenir, i això dit des d'una taula d'un mitjà d'informació públic, hauríem de tenir les dades sobre la taula, no? Perquè no podem fer justament com els de Vox, no podem fer-ho això. I per tant hauríem de tenir exactament què subvencionem i què paguem amb el diner públic. Perquè el Vox Populi, jo tinc un amic que està com una cabra, i normal, eh? Sí.
Home, tenint en compte que t'agraden les cabres, doncs no
doncs va pel carrer i veu una magrebí que va amb un cotxet i fa així, 400 euros, no? I ho diu permanentment. Pues no és veritat, això. No? Aquella senyora no ha rebut una subvenció de 400 euros. No l'ha rebut. Però ell ho diu. I empastifa, enfanga la convivència en aquest sentit. Doncs no.
En Xavi Esteve ha arrufat la ceia.
No ho té. Perquè sabeu la quantitat que destina al vostre ajuntament, això?
A què? Cotxets?
No, a Vilafant. Ho sabeu? No ho sabeu. I esteu en una emissora pública i hauríem de saber.
Vols dir que hauríem de saber la quantitat d'ajudes socials que es donen?
Perdona, no sé ni el que destinen a la ràdio, vols que sàpiga el que destinen al cotxet de no sé qui.
El cotxet de no sé qui.
Sí, escolta'm.
Ara has guanyat un viatge a Sibèria,
Si és la veritat, i quan ho preguntes, no vols que...
El problema
no patiu, perquè d'aquí poc es presentaran els pressupostos.
No, el problema que hi ha és que estàs amb moltes partides.
Sí.
Una partida de que perquè és el que s'ocupa de l'edifici, l'altra partida el que paga
sí,
la llum.
Vols dir que no hi ha partida de la
llum? No hi ha una partida.
Però si agaféssiu el de Figueres tindríeu sorpreses. Un, per la quantitat que es destina en el 50% a l'Ajuntament i a l'altre a la Generalitat, i dos, perquè no són els magrebins que tenen més diners.
No, això no va per magrebins, va per persones.
Sí,
eh?
Sí, en el llenguatge públic va
per magrebins. El llenguatge públic
sí,
és una cosa, a mi també m'ho diu moltes
vegades.
Hi ha
un racisme, aquell de teatre que té cagues.
Els diuen els paguites, sembla que la gent, tothom cobra, sembla que tothom, que tots els immigrants cobren paguites, ajudes i no sé què. I la majoria de gent, a veure, perquè això no es dona perquè ets magrebí o immigrant o turc o tens tantines cap a l'altre costat. No, això es dona per unes necessitats de persones. Sí, i ja us dic jo que la majoria és gent d'aquí, eh?
Jo hi vaig estar enronant amb un company de feina que em deia que l'ajuda aquesta de l'habitatge, doncs que l'està cobrant. I és un company d'aquí de l'Ajuntament, vull dir que no és magrebí, com esteu dient, no?
Ja...
Per posar un exemple molt tonto. No sé què opina la resta de la taula, que estem aquí monopolitzant el debat.
No, a veure...
Que estan aquí molt callats,
al fons. A l'Ajuntament de Figueres, els 11 regidors cobren més que la partida d'assistència social. Veieu? Una, podem començar. Dos, la partida de la Guàrdia Urbana és moltes més vegades que l'assistència social. Dos. Seguim?
Bueno, però és una mica... Depèn de com analitzis tu el problema. Si tu analitzes el problema que consideres que s'ha de solucionar amb Guàrdia Municipal, evidentment destines més partida
a la
gestió que serveis socials.
Ha d'anar tot. Ha d'anar que la Guàrdia Municipal ha de funcionar i ha de tenir membres, perquè, com dèiem, ahir van anar a judici i aquests dos guàrdies que van a aquell judici, que segurament van estar allà 2 o 3 hores, no estaven patrullant i fent altres feines de seguretat ciutadana. I com això, els que van a un curset, els que estan de baixa, els que fan vacances, assuntos propios i no sé què. Tu necessites, perdona, al fons, necessita una plantilla molt àmplia de la Guàrdia Urbana per tenir gent patrullant al carrer.
I com que això passa a la tarda, va passar a la tarda, tu no tens un telèfon ni una oficina d'assistència social per trucar-los a dir, escolteu, aquí hi ha un problema, la vida laboral s'acaba a les 3 de la tarda, comença de 8 a 3, i de 3 fins a les 8 del matí, l'únic lloc que pots trucar és a la Guàrdia Urbana, perquè no hi ha ningú.
Toni, va.
No, jo estava escoltant ara perquè... I estic molt d'acord amb el que heu dit. Normalment l'enfocament fàcil és Guàrdia Urbana, no tenint en compte els serveis socials. Però també hi ha un altre error, que és enfocar-ho en favor dels serveis socials i no tenir en compte que molts dels problemes que es generen és perquè hi ha un mercat laboral que és curt, que és precari, que és mal pagat i que moltes vegades s'aprofiten de que aquesta gent no estan empadronada i, per tant, no estan donats d'alta en lloc, ni se'ls pot donar d'alta en lloc mentre no tinguin papers, i aleshores hi ha desaprensius que els exploten, que aprofiten per pagar-los la meitat del que els haurien de pagar. I això és un problema de fons que s'hauria d'enfocar i que s'hauria de plantejar, i no té una solució fàcil. També ho hem de reconèixer. No és allò de dir, és que no es fa perquè no es vol. Moltes vegades és perquè no es vol, però moltes vegades és perquè no es pot o perquè no se'n sap.
El jutge li diu a aquella noia, no treballes, i li diu, i de què menges? Hi va haver un silenci a la sala.
Tots ho sabem, no?
Val, però esclar, a partir d'aquí podíem parlar de la droga, podíem parlar de la prostitució, podíem parlar d'això que diu Antoni, de salaris baixos, no regulats...
Del treball en negre, no?
De treball en negre, etcètera, etcètera.
Narcís, veig que veig molt preparat.
Sí, perquè això és de l'altre dia. I combina.
Fantàstic.
La Jonquera, que Antoni diu, ui, els de la Jonquera teniu molt de calés, i certament hi ha gent que té molt de calés. Però la Jonquera situa per sota de la renta mitjana, bastant per sota de Cantallops i Agullana.
Què dius?
Dintre de l'índex socioeconòmic territorial, la mitjana 100, la Jonquera 73, Agullana 105 i Cantallops 98. El 42,9 dels infants junquerencs estan en risc de pobresa. Les seves famílies tenen uns ingressos inferiors al 60% de la mitjana. Això és de l'any 22, són estadístiques oficials. El 27,5 està en risc de pobresa extrema, que rep menys del 40% de la mitjana. La Jonquera és el quart municipi en quant a risc de pobresa infantil extrema després de Lloret, Sal i Figueres.
Bueno, però saps per què, no? Perquè és... feu calés 4 o 5 i no repartiu.
Sí, per el que diu, Antoni. Perquè hi ha una enorme desigualtat, perquè són treballs precaris, perquè són treballs poc qualificats, perquè els contractes són molt volubles, perquè... Aquesta és la... Quan hi va haver la pandèmia, a Càritas, unes 27-30 famílies anaven habitualment a Càritas. Durant la pandèmia van ser més de 300. Això vol dir... Sí, a la Jonquera. Això vol dir que no hi havia prou capital per aguantar uns quants mesos sense treballar.
Sí, perquè aquí hi ha una cosa. Mira, la gent generalment té una feina...
Vas trampejant.
Anem a suposar que té una feina, perquè hi ha gent que no la troba, no d'això, no tothom treballa, però bueno, si busques feina i no tens, no vols una feina de ministre, pots trobar feina.
T'és igual la feina.
Sí, si t'és igual la feina i et sacrifiques, trobes la feina. Però tot i això, tot i tinguent una feina, els sous són 1.000 euristes.
Sí.
I amb això arribes a viure el mes just. Jo conec gent que a la que l'empresa no li paga el dia 1, que li paga el dia 5 o 6,
ui,
ja l'estan trucant del banc, ja no pot pagar el lloguer, no pot pagar la hipoteca, no pot pagar la visa, perquè és el dia 1 que et cobren tot, eh? Llavors, què passa? Si tu arribes a final de mes, just, o sigui, tu el dia 7 o 8 ja vas fent números i el dia 20 ja no tens un duro per anar al súper, ja menges verdura cada dia, llavors què
la
passa?
La verdura és molt cara, eh?
Si a més, és igual, però si a més de que tu ja vas just, hi ha un trasbals, ve una pandèmia, no sé què, perds la feina, llavors se't cau el món, eh?
Perquè anem massa justos,
el
també.
El que estàs dient, Narcís, ara he quedat xocat perquè, si no vaig errat, corregeix-me, la Junquera, el moment que entrem a Europa i desapareix la duana i desapareix els centres de gestió duanera,
sí,
era probablement una de les poblacions en renta més riques d'Espanya. Sí. Exactament. Perquè els sous de les agències de duanes eren alts i, per tant, hi havia un flux de donació.
Però no hi havia la immigració. Era una Junquera amb duanes, bueno, amb oficines...
Clar, però era tipus de treball.
Però estadísticament era una població rica, molt rica. Sí, i ara el que estàs dient...
També
és era que...
molt menys gent, érem 2.500, potser, ara som 3.400.
Per tant, vol dir que l'evolució no és gaire positiva, eh?
No
és gaire positiva. Tu que has estat regidor...
I
que,
després,
per tant...
jo he estat regidor i he vist gent, he conegut gent, fins i tot magrebins que han vingut allà, que al començament haguessin pogut treballar d'alguna cosa, però no deuen tenir ni papers, ni tenen res, han acabat delinquint.
Clar. Que això és una altra de les puntes d'aquest problema. No?
Per tant, reitero, cal més serveis socials i menys policia, per dir-ho d'alguna manera.
Bueno, serveis socials o una estructura diferent, una estructura laboral diferent.
Calen les dues coses.
Diferent. Sí, perquè la Junquera, el missatge, el llenguatge, l'alcaldessa ens han demanat més policia i més policia i més policia, però si no arreglem el problema social, que no s'arregla en policia, l'estructura social de la Junquera s'empobrirà i vindrà anirà a la baixa.
Sí, però aquest...
Per tant, el que estàs dient tu aquí
aquest
és demolidor, això,
aquest problema és general.
Sí,
no només d'un municipi en concret.
Diu aquí, diu que Figueres també està entre...
Ja no en parlem.
Entre aquests quatre més...
I per què la gent vota el que vota? Si no és perquè tenen una sensació d'inseguretat.
Sensació.
I aleshores és allò de dir, com a mínim que hi hagi ordre.
Sí, senyor.
I això és un error greu, però és la realitat,
clar,
em sembla.
I també l'esquerra està fent uns plantejaments que teòricament no són d'esquerra.
L'estrobada
és el gran problema.
Però
regidor d'un partit d'esquerra, l'has trobat l'esquerra?
Aquí esteu parlant del mercat laboral. No? Sí, estem parlant d'arribar a final de mes, de trobar treball. Una cosa és el mercat laboral, això ja no depèn de serveis socials, no depèn de serveis socials i no depèn de la policia. Esteu parlant, bueno, hem parlat a vegades d'habitatge, també, això també és un altre tema. No, perquè també és una despesa que tenim tots els normals, totes les persones.
I gran.
Esteu parlant dels papers, no sé, potser caldria una reestructuració de tot, no només és serveis socials. També anem cada cop amb una societat més empobrida, vull dir que potser esteu pensant tots en immigració, potser, però potser gent d'aquí que tampoc no arriba a final de mes, com
sí,
deia en
sí,
Toni,
sí.
No? Clar, no és una qüestió de serveis socials només, és una qüestió de sistema, no?
Aquest 40% dels nens no són tots emigrants, la meitat.
L'altra pregunta, penso que l'has dit tu, qui et dona la feina? Aquest és un altre interrogant. És a dir, els ajuntaments són capaços per donar feina a tothom? No, radicalment no.
Home, si tots no funcionaria, eh? Tot el poble treballant a l'ajuntament, és una mica raro.
Cap i la fi és una agrupació de serveis relatius, qüestionables i valorables, no? Però donar feina... organitzar el treball col·lectiu,
no.
Res. No.
Clar, això no és una competència municipal, i la meva pregunta, si ha de ser una competència pública, estatal, de la Generalitat, d'Europa, és igual, o ja ho regularà el mercat?
El mercat.
Això és una pregunta...
Claríssima, el mercat.
Però l'Ajuntament també pot fer moltes coses, perquè hi ha programes, per exemple, amb els aturats, amb gent en situacions difícils, pel que sigui, que hi ha programes de treball i formació que se poden agafar i que no tenen cost per l'Ajuntament només, perquè són programes generalment de la Unió Europea, i l'Ajuntament l'únic que ha de fer és proveir de...
Els hi donen una llibreta i un llapis per anar a un curset de... I amb aquest curset de troben feina...
Bueno, però estan un any treballant, no té costos per l'Ajuntament, pràcticament. Ja. Tens un ciutadà del poble que el treu d'un apuro immens, perquè, esclar, depèn de la classe social que governa, això ja ni s'ho mira. Ja, ja. Hi ha partits que...
En Xavi
consciència
Esteve...
econòmica...
En... Xavi, ai, consciència... la pregunta...
No, no, en Xavi Esteve està molt callat i això preocupa.
Jo estic escoltant, jo només escolto. No sé, m'ha vingut la pregunta que si necessitem més empresaris o... No sé.
Bueno, clar, jo feia la pregunta...
Deixa'm acabar el que en Narcís ha dit d'aquests treballadors de l'Ajuntament, perquè aquí a Vilafant passa, que a vegades et donen un bon treballador, una bona persona, per un plaç de 3 o 6 mesos, que vol dir...
Els programes aquests que deia...
Però vol dir que quan el tens ensenyat ha de plegar, i en lloc de fer un informe dient... a l'atur, el que hauria de fer és demanar a l'Ajuntament un informe dient, aquest treballador us va bé, treballa bé, n'ha pres bé, pot continuar, i possiblement l'Ajuntament li diria, mira, ens ha agradat aquest treballador, ho fa molt bé, i volem que continuï 6 mesos més, un any més, el que sigui.
Clar.
Però clar, fan plegar aquella persona d'aquella feina, i després l'Ajuntament ha de reiniciar tot el procés per buscar una altra persona, si el... m'entens o no?
No, perquè l'Ajuntament hi ha una cosa que en principi, com que és una administració pública, igual, qui diguis Ajuntament, o diguis mitjans de comunicació públics, o diguis qualsevol cosa pública, que s'han de fer unes oposicions. Clar, tu tens una persona que funciona, que ha entrat per un programa d'aquests de garantia juvenil, o programa que sigui, i després, si tu te la vols quedar, no? Ha de passar per una oposició.
Bueno, però
no,
aquest senyor...
no funciona així.
Aquest senyor ja...
Perdoneu, però no. Jo ja pregunto entra... des de la més absoluta desconeixença.
O senyora, o noia, o dona gran, ja entra dintre del circuit laboral.
Sí, sí.
Que moltes vegades hi ha gent que porta anys. Que no,
però tu
no...
creus que... Clar, això llavors fa currículum, vols dir, no?
Fa... Que també i després l'Ajuntament ha de fer informes diaris, setmanals, mensuals, trimestrals...
Però tot això parlem de funcionaris, no?
Bueno, parlàvem de funcionaris en el sentit de que ell parlava d'aquests programes de donar una primera oportunitat, bueno, això seria la garantia juvenil, per exemple, no?
O sigui, tot això parlem de funcionaris.
En aquest cas, perquè estàvem parlant dels programes, però la primera feina, qui te la dona? O sigui, jo, mentre anàvem parlant, m'he apuntat la paraula Ocupal, que és aquest programa, no?, que els ensenya un ofici. Ja no és que els doni una feina, és que els fa una formació i els genera uns hàbits perquè els sigui més fàcil que els donin la primera oportunitat. Perquè a vegades entrar al mercat laboral no és tan fàcil. Tu anaves per aquí, suposo, que potser falten oportunitats laborals.
És que jo, per exemple, vosaltres esteu dient, no sé, però si esteu parlant de funcionaris, no sé com va.
No són funcionaris.
Vale. No. Llavors, si hi ha molta gent que no té feines, que necessitem empreses per fer molta més feina. Això...
Bueno, però hi ha una qüestió que l'administració pública hauria d'afrontar. I ara posaré un exemple que s'ha explicat moltes vegades i que potser no té massa valor. Però, per exemple, amb tot el tema del canvi climàtic i el canvi d'energia, energies renovables. Dies enrere encara sortia el gremi que deia que falten 40.000 treballadors en aquest camp, però que no en troben perquè no en saben.
La formació.
A veure, l'administració pública no hauria d'haver previst això i haver fet cursos per preparar la gent. Perquè no estem parlant de fer d'un enginyer, estem parlant d'un manetes, diguem, no? Per tant, això no seria una aportació, tinguin o no obligació de fer-ho, de l'administració pública, de preparar gent perquè puguin tenir la seva oportunitat d'enganxar-se en el treball?
I això ha de ser l'administració pública que ho ha
qui
de
ho
fer?
Ha de fer-ho?
No ho sé, pregunto.
Jo pregunto qui ho ha de fer-ho.
No, clar, les escoles de formació depenen de l'administració pública, no?
Imagineu-se el que ha passat aquest any amb la formació professional, que ha entrat en crisi profunda perquè no s'han incorporat dels que s'havien d'incorporar, no les previsions, la meitat d'aquests joves que havien de fer. O sigui que imagina't, Toni, en aquest marc de futur, de joves que en aquest moment no han anat a l'aprenentatge de formació professional o s'han derivat per vies privades de dubtosa eficàcia en aquest sentit, no? Per tant, és que quan ell deia hem de tenir més empresaris, jo crec que hem de separar una cosa que no l'hem fet mai. Una cosa és organitzar el treball col·lectiu, per exemple, empresa municipal de transports de Barcelona, que és una feina col·lectiva, una empresa col·lectiva, i a l'altra, no ho sé, la Danone deu ser, no? que té una empresa per buscar beneficis i guanys, no? Les que estan en l'IBEX, les que han de portar uns beneficis. Això són dos models diferents. Però en aquest, en el treball col·lectiu, tampoc se'ns educa. I aquí hi ha dos autònoms que ho sabem perfectament què vol dir, o tres, sí, no? Exacte.
No. Et referia a l'Antoni Galvó?
No, Antoni, jo sí, però no, i tu també tres. Soc, eh? Tres respecte a dos assalariats, probablement, no?
No, jo he sigut autònom bastant.
I tu també, va, per tant, som majoria.
Sóc l'únic assalariat.
Bueno, i Toni Guerrero.
Ai, Antoni, bueno, jo Antoni no el conto, no el conto,
però jo sóc... Va, cantem
però, la internacional. Però, però aquestes coses, mira, jo a vegades llegeixo, no, és que falten, quan hi ha una crisi del tren, no? Falta, no hi ha maquinista, cony. Ningú fa una previsió al llarg futur de tenir una escola de maquinistes i de no tenir només els fills del maquinista, sinó una cosa més oberta, que això és arcaic dels anys d'en Franco, que només hi havia els fills dels maquinistes i els amics dels maquinistes que entraven a l'escola de maquinistes. O sigui, no podem tenir maquinistes, i qui diu maquinistes de tren, diu encara aquest país, hi ha molta cosa que encara depèn de l'època franquista. És que si remoguéssim una miqueta
papers,
no
ho sabia,
mare
això,
de Déu,
no
senyor.
No ho sabia, això, jo vaig llegir, encara teníem franquisme.
Perdoneu, jo vaig llegir l'altre dia que amb, amb aquesta formació professional dual que has d'anar a treballar, es veuen negres per trobar emprenedors que els contractin. Clar. I han mirat a les famílies que els hi busquin, o sigui, les famílies...
A la dual, això, la dual.
Sí, les famílies, que, a veure si tenen algú conegut que té una empresa...
Per un motiu...
La vella fórmula, no?
No, però, Narcís...
Els endolls.
A veure, per un motiu, i nosaltres ho vivim aquí amb els becaris que ens arriben de la universitat, que són periodistes.
Sí.
Venen, estan estudiant periodisme, venen a la ràdio a aprendre. Els has d'ensenyar, has de perdre temps per ensenyar-los. Vol dir que si jo me'n vaig de mecànic a un taller mecànic, a estudiar mecànica, a aprendre mecànica, aquell mecànic ha d'estar pendent de la meva feina, ha d'estar pendent d'ensenyar-me, i aquí és on l'administració pública hauria d'ajudar aquesta empresa, a dir-li, miri, a que tingui
dual,
temps aquell mecànic, ajudar-li.
Això és la formació dual que en Narcís, que ve de Suïssa, te'n parlarà abastament què vol dir la formació dual a Suïssa, per exemple, no? O a Alemanya, no?
Però aquí... Antoni es refereix a que potser hauria de tenir una ajuda a aquella empresa, no?, per les hores que no podrà estar produint, diguéssim.
Però això,
no?
És l'aprenentatge, és l'aprenent, una figura que tampoc existeix aquí, no?
Això es deia allò de l'Ajuntament.
Algú l'ha d'ensenyar en aquest jove, no?
Quan una persona entra en un ajuntament, no sap de res i està allà,
aquí sí que n'hi ha
molts. L'han d'ajudar. L'han d'ajudar.
I el fan alcalde. I el fan alcalde i no sap de res.
Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i després no sé quin tema abordarem, però n'abordarem algun. Vinga, va, fins ara mateix.
Hyundai? 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 Hyundai?
És igual com ens diguis. L'important és que ens trobis i puguis gaudir de la nostra tecnologia, al millor preu i d'un servei professional i personalitzat. Fornells Motor, el teu concessionari Hyundai a l'Alt Empordà. Ens trobaràs a la carretera Nacional 2, a Santa Llogaia d'Àlguema, Figueres.
Atenció, atenció. No pots perdre aquesta oportunitat única. Vols tenir el control a la palmellada de la mà? Descobreix ara la nova app d'Optipunt Doctor Zaven. Imagina un món de beneficis al teu abast. Només per descarregar-la rebràs un regal de benvinguda i un altre pel teu aniversari. T'ho imagines? A més, obtens reemborsaments a les teves compres, saldo a la targeta familiar, promocions exclusives i la possibilitat de reservar cites des de la comoditat del teu telèfon. Però això no és tot. Com a mostra d'agraïment, rebràs un cupó de benvinguda de 10 euros de descompte amb la teva compra següent a la botiga. Sona bé, oi? I tu? Ja tens la teva? No esperis més. Optipunt Doctor Zaven t'espera a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres o troba'ns a les xarxes socials. Descarrega-la ara i comença a gaudir de totes aquestes avantatges.
Vols tenir l'oportunitat de poder gaudir d'una visita diferent i especial de la mà de la senyora Maria al celler cooperatiu d'Espolla? Aquest diumenge 17 de novembre a les 10:30, visita teatralitzada, i a les 12, concert de Ludwig Band. Pots venir i conèixer la nostra història, tast de vins i passar una bona estona. Compra d'entrades a equipamentsespolla.cat amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Espolla.
La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
Fins al 17 de novembre, vine a l'Ametller Origen de Figueres i emporta't les pomes Contrast i les pomes Contrast Red a només 1,99 € al quilo. Les millors pomes les trobaràs a l'Ametller Origen de Figueres.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Vinga, ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai que ens patrocina Gestoria Fernández, especialistes en homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. Aquí, avui una tertúlia sense temes, perquè...
Ha funcionat.
D'un-hi-do,
eh? Sí.
Ha tertúlia d'un-hi-do.
Ha funcionat perfectament. És a dir, que pots jubilar, ja.
No, em canviaran per una intel·ligència artificial, que els sortirà més econòmic, perquè si em jubilo n'hauran de posar una altra. O com va això?
No. No ho sé. No hi entenc gaire, no.
Jo estic una mica perduda, necessito una brújula o no sé. Jo deia, no, que estava cansada dels temes. Un dels temes que proposava avui no era un tema habitual. Volia parlar, que té a veure una mica amb el que parlàvem de la primera part, del tema de les desigualtats. Volia parlar de competències digitals. Vosaltres com aneu amb això de les competències digitals?
Jo sóc incompetents completament.
Jo sóc de lletres. Home, i d'història contemporània.
Controleu bastant bé el WhatsApp, no? Vull dir, no?
Sembla que no és això de lo que venia aquesta enquesta.
No. Fet els de, no, si la fessin a vosaltres...
Els de segon d'ESO.
Us donaríem un punt per fer servir el WhatsApp a vosaltres. Clar, s'han fet unes proves, no?, per saber doncs, si se tenen competències digitals. Competències digitals, és a dir, saber utilitzar l'ordinador, saber utilitzar el telèfon mòbil... I estem a nivells de Dinamarca, però tot i això, depèn. La teva competència digital va molt associada al... el nivell socioeconòmic de la família que tinguis. No? O sigui, a més nivell socioeconòmic, més competència digital. Seria aquesta la conclusió que jo no he extret.
Un exemple, el rajoler de Vilafant.
El rajoler de Vilafant, que ja no existeix.
El Rafael Sala, no? Tenim una documentació entrada al Memorial Democràtic, però ja volem fer-ne un reportatge, una mena de petita pel·lícula sobre aquest cas. Estem encallats des del mes de març. En què vàrem entregar la primera documentació amb un aplicatiu, que això ho tenen les administracions públiques, parlem del món digital, no?, en el que tu no pots fer un document escrit. Comitè de Milícies de Toledo, 1975.
Has de fer una foto.
Vale por cinco polvos con la ola, el comitè. Allò era un document que conduïa a fotre cinc polvos amb la Lola.
Ja està, ja hi ha hagut a fotre...
No, és un document, és un document. Nosaltres hem entrat una documentació per un sistema que té el memorial a un aplicatiu propi. Per tant, té els seus informàtics. No?
Veus, tens competències digitals.
Va, tinc competència digital. Entrem, per entrar aquesta documentació, amb el company del Triangle Blau, vàrem estar... 3 dies complets, el qual això vale por cinco polvos con la Lola, ho fas en un segon, no?
Perquè no us en sortia o perquè el sistema anava lent?
No, perquè el sistema era complicat, perquè no ens sortia, perquè hi ha coses implícites, se suposa que estem ensenyats amb aquesta cosa, i no és veritat.
Aquí està el problema, perquè hi ha una diferència generacional pel que fa a les competències digitals.
Com ho vàrem resoldre? Perquè tenim companys a dins, treballem plegats amb el
tema... Buscant una persona de 15 anys que t'ho faci.
Allà la Bea, no, la Bea, la Ximena, de dins del memorial, escolta, Bea, això no, no funciona, no, busca això, no sé què. Bueno, vàrem arribar a entrar a la documentació. Allò per prudència, per experiència, ja 5 minuts abans d'apretar el botó d'enviar la documentació, dius, escolta, per què no en fem una fotocòpia, no? Vàrem fer una fotocòpia, com si presentíssim alguna cosa, no?
I us va penjar,
Enviem la documentació telemàticament, en aquest sentit, la veia i diu, sí, sí, ja ho hem rebut, ja està, convençuts de que teníem entrada a la documentació. Al cap d'un mes i mig, és a dir, la velocitat de l'administració també, que te cagues,
ens arriba... No té res a veure amb la digitalització.
No, ens arriba una comunicació que ens diu, escolti, ha quedat fora del procediment perquè la memòria i la part de la documentació econòmica ha sortit en blanc. Com és possible que hagi sortit en blanc si nosaltres l'hem enviada telemàticament? Sí, sí, està en blanc. Escolti, això no pot ser perquè tenim la còpia aquí. Ah, no, miri, no, escolti. No, no, faci un recurs d'alçada. Au, hem hagut de fer un recurs d'alçada. Això des del mes de març, i estem a novembre. Per tant,
però aquí has barrejat dues coses. Una és la competència digital i l'altra és la lentitud de l'administració.
No, però van juntes, Però van juntes,
Competència de l'administració.
Sí, Xavi Esteve.
Ah, i entremig vaig haver de trucar al meu informàtic que vingués perquè, segons l'aplicatiu, jo no tenia la versió del Java 3.0, no sé què.
Mira, ho ha dit i he pensat en el Java.
I en el meu informàtic em va haver d'arreglar el meu ordenador perquè no tenia...
El Java són uns plugins,
Vagin a fangar, home.
Com vas de plugins?
Jo, l'altre dia...
Home, tu tens una persona jove a casa.
Jo l'altre dia vaig anar a la biblioteca, vaig agafar una revista, vaig fer una foto amb una recepta i li vaig dir... de la fotografia que hi ha me fas la recepta, això amb el xat. Va agafar, va escanejar, vaig fer la foto, va escanejar i em va fer una recepta de la mateixa foto. Clar, jo vaig mirar la fotografia i dic, ostres, hi ha coses que encaixen, hi ha altres que no, perquè no els reconeix, però hi ha coses que encaixen
amb una intel·ligència artificial.
Sí, sí.
Jo vaig agafar, que competències digitals.
Jo agafo i vaig dir, fantàstic, la fotografia era un aquell d'espinacs no sé què. I m'ho va dir, m'ho va posar, em va posar les quantitats i em va dir com ho tenia que fer. Fantàstic. Jo, llavors, dic, hosti, això puc provar obrir la nevera de casa? Vaig obrir la nevera de casa, vaig fer la foto i li vaig dir, del que hi ha a la nevera, fes-me un menú setmanal. Agafo, foto, hosti,
això
escanejo i després d'un o dos minuts em va fer un menú setmanal del que havia dintre la nevera. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, dissabte, diumenge. I jo li vaig dir, d'aquesta recepta d'aquest dia, fes-me la recepta. Agafa i me fa la recepta. Diu, fantàstic. Per mi, fantàstic. I llavors vas començar a dir...
Però així no has de pensar,
No, no, no. Després vas dir, ostres, em pots resumir un llibre? Vas agafar i vas posar el títol d'un llibre. Econòmic, d'economia, que jo no en tinc ni idea. El vas buscar per internet, que era l'inversor intel·ligente. Val? Vas dir, me pots resumir? Me'l va resumir. Li vaig dir, me pots fer un mapa mental? Em va fer un mapa mental. I li vaig dir, me pots resumir això com si fos un nen de 10 anys? I m'ho va resumir.
I ho
fantàstic.
Vas entendre?
Sí. Però clar,
llavors, m'estàs dient que les competències digitals, com que tenim intel·ligència artificial, no les necessitem?
Jo te dic que per mi, a la meva feina, és molt més ràpid fer les coses. Perquè abans...
I aquest programa quin és?
No, és el ChatGPT.
El ChatGPT, qualsevol intel·ligència artificial.
Exacte.
La més popular és el ChatGPT.
Ah, i una altra cosa que...
ChatGPT.
I després una altra cosa que em va integrar moltíssim.
Que no té res a veure amb la policia.
Va ser, vaig buscar un article i jo vaig dir, hosti, vaig buscar un article en xinès. No sé com vas fer, però PDF en xinès. I li dic, me'l pots traduir? Sisplau, que sigui en català.
I te'l va traduir?
Me'l va traduir en català. Ara, que sigui veritat això, no ho sé, però... M'ho va fer. Jo, fantàstic. O sigui, jo dic, hi ha gent espavilada al món que poder no sap fer les coses, però si sap fer servir això, és fantàstic.
Clar, bueno, però per això parlàvem de les competències digitals. És important saber fer això, perquè si no ens enganxen.
No.
Per això ens pot passar el que li ha passat a l'altre dia, no? Si no ho sabem fer...
L'altre dia vaig escoltar dues persones que van agafar la factura de Telefònica
per entendre-la.
Factura d'Endesa. M'ho pots li fan la fotografia, fa la fotografia totes dos i me pots dir, me pots mirar
i es van fondre els ploms.
Què gasto? Què gasto i què i agafa el xat, ho mira la foto, sobretot si feu fotografies que sigueu vostres. O sigui, no s'hi va agafar una foto de qualsevol cosa per internet, perquè després te pregunta que això té copyright i això no es pot fer. Jo ho dic un punt. I llavors, dius, m'ho pots comparar? Sí. I me pots explicar? I t'ho explica. I si tu, per exemple, dius, explica'm com un tècnic de Telefònica, i el tio t'ho explica. Explica'm com un nen de 5 anys, i el tio t'ho explica. Fantàstic. Amb això aprofites molt de temps, jo,
mira,
en el meu
cas. Acabo de rebre un missatge a la meva mare que diu que necessita que li ensenyis la competència digital per fer això dels menús, que li agradaria molt.
Fantàstic.
És el ChatGPT. Tu li poses els ingredients que tens a la nevera i et fa el menú.
No, no, li fas
la
foto.
És el que vas fer tu, no?
Jo sí, sí.
El ChatGPT, que és una pàgina web, no? Tu poses al Google el ChatGPT.
I encara vaig fer una cosa més bèstia, que vaig dir, ostres, jo podria fer un llibre?
Oh.
I després jo vaig dir, guaiam, jo li vaig dir en el xat.
Llavors, aquí són els drets d'autor.
No, no ho sé, no ho sé. Jo vaig fer una cosa molt bèstia, que va ser... jo vull fer un llibre. Vull fer un llibre durant tot l'any. Temàtica, no sé, de cuina la meva, no? I li vaig dir, me pots programar el que puc fer cada mes i cada dia per aconseguir el fit? O sigui...
Per aconseguir tenir el material suficient perquè
no,
a final d'any...
No, per aconseguir tenir el llibre a final d'any. I me diu, de conya... Em va fer tot l'any el que tenia que fer. Tot l'any és primer mes, segon mes, tercer mes, quart mes. I després em va dir cada dia el que tenia que fer i aconseguir. Has d'aconseguir informació d'això, informació d'allò, has de provar les receptes, has de fer això, això. I a final d'any te diu aconsegueixes el llibre. Fantàstic. Tu saps la feina que ha de ser això?
I per
què no ho fas? No, home, no, no, però és allò que dius, jo vull saber-ho fins al límit, tot te pot arribar.
Però això ho pots fer sense la màquina, també.
Sí, pots fer-ho tu pensant.
Sí,
ho pots fer-ho...
Diu que s'estalvia pensar, però llavors això quines conseqüències té, estalviar-se a pensar?
Ja, ho pots fer-ho, jo. Jo aquests dies estic fent en el meu agenda, tinc que presentar un llibre el dia 29. I les pàgines que haig de llegir de cada llibre. I això t'ho pots fer tu.
No, no, totalment.
Per arribar al dia de la presentació i fer-te llegir.
No, volia respondre el que ha dit la Mainé. Diu, quina conseqüència té el no pensar? Cap ni una. El país va bé i allà el govern no pensa ningú. I allò dels diputats no pensa ningú.
O a València, sí.
He formulat molt bé la pregunta.
I si pensen, encara la lien més? Vull dir que...
Però clar.
És clar, poden sortir preguntes a ell que fa preguntes.
Jo
en
sí,
aquest.
Jo, clar.
Escolta, aquest govern no. Fa bé, què et diu l'intel·ligència artificial? Jo,
per exemple, vaig buscar en el Google el currículum del president de València. No em va saber, no va saber trobar-ho. El vaig posar en el chat i tampoc ho sap.
Ni ell.
Ah. Que, clar, és que o sigui, arriba a límits la cosa. Clar, és
no,
això,
no,
això.
No té currículum, llavors...
Bueno, us donaré una dada. Estic segur que no sabeu. D'en Mazón, president de la Comunitat de València, que s'havia presentat a un càsting per anar a Eurovisió.
Ah, sí?
Com a cantant.
Ah, vale.
Fantàstic.
Ah, sí? Molt bé. Va anar al Benidorm Fest o...?
I ara, pensant malament, poder va cantar i per això va ploure tant?
És molt suat això. No tornem a centrar el tema, ara que queden 5 minuts de
més
tertúlia,
intel·ligència artificial i menys conya.
El tema de la Dana altre cop, no sé, potser la intel·ligència artificial ens ho solucionaria.
Hi ha un cas, dic el pecat no el pecador, tenim un llibre infantil, no? Al davant, el primer llibre d'una nova editorial, el mestre que feia ploure, no? I li dic, escolta, per què no has posat el nom del dibuixant? Uns dibuixos molt ben fets. I se'n pots riure, no?
Perquè els havia fet l'intel·ligència artificial.
Intel·ligència artificial, sí. Això és un llibre d'una editorial empordanesa.
Wow.
Que li ha fet els dibuixos.
Bueno, és el que jo deia de les conseqüències, no? Jo preguntava, doncs, què pot comportar com a societat el fet de que deixem de pensar? I segon,
penso...
què pot comportar el fet de que deixem de crear perquè ens ho creï tot la intel·ligència artificial?
Jo penso que pensarem més que abans amb la intel·ligència artificial.
Sí, tu creus?
Sí, perquè
ens traurà temps? O sigui,
no,
pensarà coses...
no, simplement una cosa. Quan tu vas a buscar, per exemple, en el meu cas, vas a buscar receptes, has de saber què vas a buscar. El que no pots dir és fer-me una recepta. No, tu vas a buscar el que necessites buscar. Per això has de saber...
Que hi ha d'haver-hi uns coneixements bàsics, clar. Per això parlàvem de competències
digitals. Tu, per exemple, dius, ostres, fes-me un menú, vale, però si tu veus la recepta i comences a seguir els passos, tu, com que jo ja sóc cuiner, ja sé fer-ho. Si no ets cuiner, aquí tens un problema, perquè no ho saps. Val? Jo dic, amb la intel·ligència artificial sí tindrem problemes, però nosaltres, com a persones, hem de saber més encara cada dia.
La pregunta és...
Perquè llavors...
anem cap a saber més que la intel·ligència artificial,
és que
o no?
Nosaltres hem de saber molt més que la intel·ligència artificial perquè hem de fer-li preguntes intel·ligents perquè en contesti coses intel·ligents.
I aquesta intel·ligència artificial cada cop serà més intel·ligent.
Clar, si tu la pratiques... Però si tu la pratiques, sí, però clar, hi ha una cosa que sempre hem parlat aquí, que és el contacte humà-humà. Això no ho puc fer.
Espera't.
No crec que ho pugui fer, jo no, a mi no em consta.
I la intel·ligència és plantejar-se problemes.
Exacte.
Problemes que van sortint. Mm-hmm. I la intel·ligència en aquest moment és humana. Mm-hmm. Perquè és l'únic que pot plantejar-se
problemes
molt difícils.
Sí, sí.
En canvi, l'altre és un mitjà que té molta informació. Mm-hmm.
Que vomita.
Ahir sortia, per exemple, als Estats Units, sobretot a Califòrnia, que hi ha molts cotxes de l'Elon Musk, molts cotxes d'aquest del Tesla, que van sols. Clar, la intel·ligència artificial ha d'anar a aprendre. Hi havia una carretera tallada perquè passava un tren i es veu que la intel·ligència artificial reconeix les senyals, però no el tren.
Clar.
M'enteneu, no? Això va acabar amb que el conductor, si no gira, se la fot. Vull dir que la intel·ligència artificial ha d'aprendre.
Clar, però per això el que deia en Xavi, no? Necessita que la intel·ligència que deia Narcís doncs li vagi ensenyant. No?
Sí, però nosaltres també hem d'aprendre. Hem d'aprendre. No ens pensem que això ens podem sentar. Hem d'aprendre més que ella, ho digui.
Però això té dues així. Cares, eh? Perquè el que és greu de la intel·ligència artificial és que té capacitat d'aprendre.
Però nosaltres també,
Sí.
Nosaltres també.
Jo el que he pres...
Però ho fem?
Ah,
és aquell problema, és aquell problema.
Reflexionem-hi. El que sí que he pres, que quan sona la sintonia, hem d'acabar el programa, com sempre, amb el suport de Gestoria Fernández, al carrer Eres de Vila, número 36 de Figueres. Passeu molt bon dia. Adéu-siau.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.